Dos quarts de deu del matí.
Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Molt bon dia, dilluns 6 de març comencem el primer esport en marxa del recent estrenat març i ho farem parlant d'handbol i de l'autèntic partidàs que es va veure i que es va viure i de quina manera aquest dissabte el PAF 3 de la Rambla de Sallent entre el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat i el Granollers B. Victòria agònica santcugatenca en el darrer segon de partit davant del líder. Els de Dani Ariño trenquen una ratxa de dues derrotes consecutives i ocupen la tercera plaça a dos punts del segon, que en aquesta posició et permet jugar la fase d'ascens a plata. Els santcugatencs, recordem, tenen un partit menys que la resta dels seus rivals. Tindrem en directe el tècnic Dani Ariño i el jugador Didac Pallarès. I també parlarem del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat, que inicia aquest cap de setmana la fase d'ascens a Lliga Catalana. Ens acompanya a l'estudi Ramon Bernils la Txell Llopis, una de les capitanes d'aquest conjunt i una de les jugadores que es va iniciar des de ben petita a l'handbol Sant Cugat. Aquests protagonistes i d'altres, a més dels marcadors del cap de setmana esportiu, a continuació, a punt, volíem dir, per pentinar la jornada, ens hi acompanyeu. Endavant, comença l'Esport en Marxa. I qui millor per començar un dilluns que el nostre company Sergi Crusells perquè ens expliqui els marcadors de la jornada. Sergi, bon dia.
Bon dia, Joan.
Doncs comencem parlant de l'handbol Sant Cugat 29, Granollers B 28.
Els de Dani Ariño superen el líder amb un gol en el darrer sospir del partit.
En bàsquet, Vic B 89, Oest Masculina 70.
Els santcugatencs encaixen la segona desfeta consecutiva a la pista d'un conjunt de la part baixa.
Igualada 4, Solideo Patiucri Club Sant Cugat femení 4.
Bon punt de les santcugatenques que segueixen lluitant per la permanència a l'Hockey Lliga.
En futbol sala, Mataró 4, Olímpic Floresta 1.
Els florestans trenquen una ratxa de 4 victòries consecutives.
Futbol sala Sant Cugat masculí 3, Ràpid Santa Coloma 5.
Els d'Albert Albert Tejero continuen en caiguda lliure i s'apropen a la zona de descens.
Futbol sala Sant Cugat femení 3, Saros 2.
Les santcugatenques assoleixen un important triomf al darrer minut de partit.
Corteva Cocos 25, Rugby Sant Cugat femení 5.
Les santcugatenques es veuen superades per un potent líder.
DSB Club Voleibol Sant Cugat 3, Madrid Chamberí 0.
Les santcugatenques són cinquenes i tenen a tocar la classificació del playoff pel títol.
En futbol, Girona 2, Sant Cugat femení 2.
Les santcugatenques esgarrapen un bon punt jugat a Montilivi en motiu de la celebració d'aquest dimecres del 8M, Dia Internacional de la Dona.
I finalment, també en futbol, Igualada 1, Sant Cugat masculí 0.
Els d'Oriol Alcázar trenquen una ratxa de dues victòries consecutives.
Doncs comencem un nou esport en marxa aquí al 91.5 de la FM per explicar el que és destacat del cap de setmana i, evidentment, també preparar-vos per una nova setmana intensa a casa nostra. Ja ho sabeu, a cugat.cat podreu trobar tota la informació de casa nostra a les diferents plataformes i també a les diferents xarxes socials. I avui toca començar aquest programa parlant de l'handbol Sant Cugat. Anirem a pams, començarem parlant de l'handbol Sant Cugat femení i després serà el torn del primer equip masculí. Un primer equip femení de l'handbol Sant Cugat que precisament aquest cap de setmana comença el camí per intentar pujar a Lliga Catalana. Era el gran objectiu d'aquesta temporada. De moment ja s'han classificat per aquesta fase d'ascens, però la realitat, ara l'explicarem, és complicada, perquè s'arrosseguen els punts de la primera fase i l'equip doncs no ha quedat massa ben situat per intentar aquest ascens. Però queden molts partits, queda molta teca per tallar i l'equip que ja està preparat. I qui millor per parlar d'aquest equip, de la trajectòria, d'aquesta fase d'ascens, de com es troba el vestidor per encarar, per afrontar aquest tram decisiu de la Lliga, que la segona capitana de l'equip i una jugadora que porta tota la vida a l'handbol Sant Cugat. Té 21 anys i ella és la Txell Llopis. Txell, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, explica'ns com afronta l'equip aquesta fase d'ascens a Lliga Catalana.
Jo crec que bueno, l'equip l'enfronta amb moltes ganes. Sí, jo crec que hem fet algun partit d'aquesta segona volta que no ens ha anat del tot com pensàvem o com volíem. Llavors això, els punts ens han quedat una mica curts per aquesta fase d'ascens. Però bueno, jo crec que som un equip que era el primer any que estàvem juntes, llavors un dels objectius era bueno, començar a jugar bé juntes, començar a conèixer-nos, llavors un dels objectius era arribar a jugar a aquesta fase d'ascens, llavors estar aquí ja és molt, ja és un dels objectius. I ara jo crec que ho encarem amb ganes i amb intentar posar aquesta actitud, intentar jugar bé i a veure què passa.
Sí. Hem d'explicar que en aquesta segona fase s'arrosseguen els punts de la primera volta i jugues contra els equips que no has fet a la primera fase. És a dir, hi havia dos grups, l'A i el B, i us enfrontareu a Garbí de Palafrugell, el Sant Quirze B, la Garriga, el Gavà i la Salle Montcada. Per tant, seran un total de 10 partits amb 20 punts en joc. Ara mateix l'Embol Sant Cugat ocupa la setena plaça de 10 equips, puja només els 3 primers, en teniu 6 i esteu a 5 del Sant Quirze B, que és el tercer que marca aquesta zona d'ascens a Lliga Catalana. Donant cop d'ull a la classificació, mentalment, o dit d'una altra manera, quan visualitzes aquesta classificació, sembla que estàs lluny, no?, del tercer.
Sembla que estem lluny, sí. Bueno, jo crec que hem d'intentar jugar-ho tot. També és veritat que el nostre grup semblava que era com més complicat que l'altre. Llavors, per exemple, l'OAR, que han quedat primeres, estava molt, molt desmarcat. Llavors, han sigut partits complicats que ja, bueno, es veien difícils de guanyar. Llavors, jo crec que aquesta segona volta potser ens trobem amb un grup que potser podem competir més o intentar, pues, això, rascar algun punt que no ens esperàvem.
Sí, perquè donem un cotó ja al grup A, que és on trobareu tots els rivals d'aquesta segona fase. El Garbí ha fet 28 punts, 25 al Sant Quirze B, 25 la Garriga, i ha més despenjat el Gavà B en 17 i 16 la Salle Montcada. A priori, era més difícil el vostre grup que aquest?
Bueno, quan ho vam mirar al principi semblava que sí, però bueno, no sé. La veritat és que ara ja...
És una incògnita,
no? No les tinc totes, sí.
Molt bé. Per una jugadora com tu, que porta tota la vida a l'Embol Sant Cugat, jugar aquest play-off d'ascens a Lliga Catalana, què significa?
Bueno, és un repte, la veritat, és un repte. A més, bueno, jo la meva trajectòria també em vaig lesionar, llavors tornant com a jugadora fa un parell d'anys que estic jugant com a jugadora, llavors aquest any que ha sigut com que a més hem fusionat els dos equips, estàs jugant amb gent molt veterana que sap molt d'embol dins de la casa de Sant Cugat, llavors és com que a part dels objectius classificació, també com l'objectiu d'intentar jugar i de fer un bon paper, jo crec que és molt important. Potser més que la classificació i tot. No? Mm.
El fet de fusionar dos equips en un, us ha afavorit?
Bueno, a nivell de nombre sí, perquè l'any passat tant el primer equip com nosaltres anàvem sempre molt justes i aquest any, doncs, en quant a nombre, hem pogut fer un bon paper. Però, clar, també vol dir que estàs jugant amb gent que no has jugat mai, potser, o que són grans, amb molt petites, llavors un ritme de joc molt diferent, una manera d'entendre el joc molt diferent. Llavors, bueno, jo crec que ara, a poc a poc, ens comencem a entendre més a la pista.
I pel vostre entrenador ha estat difícil cohesionar dos vestidors en un? Com ho veus tu com a capitana? Us ha comentat algun...
Jo crec que sí, home, era un repte, sí. I totes ho sabíem, eh? I clar, vull dir, és un entrenador més jove, vull dir que... L'any passat va fer molt bona feina, llavors aquest any bueno, li van donar a l'equip com també un... Bueno, aviam què tal va. I jo crec que està fent molt bon paper, però bueno, això també era molt difícil doncs, juntar aquestes dues maneres de veure l'embol, aquestes dues maneres de jugar, aquests dos ritmes de joc i convertir-ho en un sol projecte. Bueno, era difícil. Llavors jo crec que està sortint. A poc a poc, aviam com van aquestes fases.
Et volia preguntar, quan vas arribar a l'embol Sant Cugat, evidentment no hi havia tants equips com hi ha avui en dia... T'imaginaves que algun dia aquesta situació es donaria?
Bueno, jo tenia esperança perquè s'està fent feina també des de baix, des de l'escolar, tot i que se'n podria fer més, però bueno, s'està intentant fer feina. Jo també algun cop m'hi he ficat com a vinga, va, intentar trobar com, diguem, la base del club, que en el fons és pues, les nenes petites que els agradi l'embol, que el provin i que s'enxigin a pujar al club, no? Llavors... Jo crec que s'està fent feina, que s'està fent bé i que es podria fer millor de vegades, però bueno, que hem de seguir per aquí.
Deia el president de l'Embol Sant Cugat a la precampanya, el Julià López Arenas, que un dels seus objectius era igualar la secció femenina a la masculina. Tu has dit, queda molta feina per fer. Això pot arribar a ser una realitat?
Estic convençuda. O sigui, estic convençuda. Hi ha equips juvenil, cadet, que pugen molt forts, molt fortes. Sí, recordem fa no tants anys que el masculí està on està. I va ser perquè hi van posar ganes, hi van posar esforços i era gent de la cantera, era gent de la casa que amb entrenament, amb dedicació i posant recursos pues, ha aconseguit arribar on està ara. Jo crec que el femení pot aconseguir-ho perfectament. Mm.
Parlem de l'actualitat. Aquest dimecres és el 8M, Dia Internacional de les Dones. Com ho viviu? Com veieu aquest dia? I no només aquest dia, sinó una mica si ja s'ha arribat a una igualtat o només sembla que hi hagi futbol femení.
Bueno, a veure, jo crec que com tot s'ha de seguir treballant, s'ha de seguir fent molta feina, s'ha de seguir visibilitzant, no? I lluitant per la igualtat, per tenir els mateixos drets, els mateixos, jo què sé, mil coses, no? Llavors, jo crec que part també ve per intentar assolir èxit, per aconseguir ser referents per les més petites, saps? Tot això de dir, bueno, que les petites no tinguin un buit al davant, sinó que tinguin referents i que puguin veure's reflexades amb jo vull ser aquesta sènior o jo vull ser aquesta persona que juga tan bé amb vol, que és una noia, no? No sé. Llavors, jo crec que hem de seguir lluitant, hem de seguir treballant i ho estem fent. Llavors, hem de continuar.
Et volia preguntar sobre la nostra ciutat, sobre Sant Cugat. Després de Barcelona és la ciutat que té més equips femenins a l'elit de l'esport estatal. Tenim el júnior femení d'hoquei herba, el rugby Sant Cugat femení, el patí hoquei club Sant Cugat femení, el vòlei femení, la UES de tenis taula. Això vosaltres també suposo que us anima, no?, des de l'handbol, a dir, nosaltres també volem ser aquests referents, no?
Bueno, clar, o sigui, per això estem aquí, per això volem intentar jugar bé. També et dic, tampoc ho fem només per ser referents, també ho fem perquè ens agrada l'esport i perquè igual com masculí també el femení pot assolir objectius. Llavors la cosa és que fins ara no hi havia recursos o no hi havia la visibilització, llavors aquesta gent no s'apuntava a fer handbol, doncs ara que ho està començant a fer, s'assoleixen objectius. Llavors, bueno, no sé, suposo que és seguir amb tot això, seguir amb tot el que has dit, com amb l'hoquei, com amb tot això que has dit.
I una Txell Llopis que està estudiant fisioteràpia, no?
Sí.
Relacionat amb el món de l'esport. Suposo que quan hi ha lesions o hi ha alguna coseta, ho domines, no?
Bueno, no, si tothom em ve al final de l'entreno, mira, és que me duele aquí, m'he fet mal aquí, se m'ha torçat el peu. Sí, sí, és una mica... Però m'ho passo bé, és xulo, m'agrada.
Si fas pràctiques gratuïtes, no?
Exacte, sí, sense cobrar, per variar.
Molt bé. Doncs, Txell, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'estudi Ramon Barnils.
A vosaltres.
Que vagi molt bé aquesta fase de cent. Recordem, l'equip debuta aquest cap de setmana, primera jornada, visita la pista de la Garriga, que és l'actual quart classificat en aquesta segona fase, i un embol Sant Cugat, doncs, que el que dèiem, el principal premi, el principal guardó, és jugar ja aquesta fase de sense Lliga Catalana, amb aquest objectiu, ja s'ha assolit el primer repte important, i ara tot el que vingui suposo que és gaudir i treballar, no?
Tu ho has dit, sí, sí.
Molt bé, doncs, Txell, moltes gràcies per acompanyar-nos i molta sort.
Gràcies.
Doncs, Txell Llopis, la jugadora de l'handbol Sant Cugat femení, que ens ha explicat una miqueta com es troba l'equip i sobretot com afronta aquest premi de jugar la fase d'ascens a Lliga Catalana. I no deixem l'handbol perquè hem de parlar del primer equip masculí, un primer equip masculí que va guanyar aquest dissabte en un autèntic partidàs, derrotant el Balonmano Granollers B, que és l'actual líder, un equip que té molts jugadors, alguns ja estan en dinàmica de primer equip, de Lliga a Sobal, i sens dubte va guanyar amb un gol en el darrer sospir, en el darrer segon. I qui millor que el Pau Vázquez, que va presenciar aquest partit, les imatges també les podeu trobar a cuat.cat, perquè ens expliqui quatre detalls, es faci 5 cèntims d'aquest match, d'aquesta victòria de l'handbol Sant Cugat davant el Granollers B. Pau Vázquez, molt bon dia.
Bon dia, Joan. Sí, victòria de l'handbol Sant Cugat, victòria per la mínima 29-28 davant el Granollers B, el líder de la competició, gràcies a un gol en l'últim sospir de partit de Sergi Germán, que va donar els dos punts al conjunt santcugatenc, un Sant Cugat que arribava amb la necessitat de tornar a guanyar després de dues derrotes davant un Granollers que portava, atenció, 14 partits sense perdre. El Sant Cugat va estar per davant durant tota la primera meitat, però a la represa el Granollers va posar una marxa més i va aconseguir igualar el partit, un partit que va estar molt igualat durant tots els minuts. El Granollers va aconseguir posar-se fins a 3 gols per sobre, però gràcies a una afició entregada, l'handbol Sant Cugat va acabar igualant el partit fins a arribar a l'últim minut que, com dèiem, Sergi Germán va fer l'últim gol gairebé sobre la botzina. Escoltem l'entrenador vermell i negre, Dani Ariño.
Molt contents perquè venia el líder, que no perdia fer aquestes 12 jornades i veníem de 2 derrotes. Llavors, tot el que sigui sumar avui ha estat fantàstic, necessari i un bon xut de moral.
El conjunt vermell i negre jugarà la setmana que ve a la pista de la Unió Esportiva Sarrià.
Doncs un partit complicat també, la pista del Sarrià de Ter, pista, pavelló, petitet, on el públic apreta molt i, sens dubte, s'haurà d'estar atents a aquest partit, perquè ara qualsevol partit doncs, és important tenir en compte la classificació. I avui ens havia d'acompanyar aquí a l'estudi Ramon Barnils, el Didac Pallarès, jugador de l'handbol Sant Cugat, però no es troba del tot bé, però sí que ens pot atendre via telefònica. Didac, molt bon dia.
Bon dia.
Millor o encara no?
Bueno, m'estic recuperant. Ha sigut una nit bastant dura.
Va ser menys dura, menys traumàtica i millor la nit de dissabte amb aquest triomf, no?
Sí, i tant. Vam, bueno, era ahir. Ja sabíem, com ha dit el Dani, portàvem 14 partits guanyats. Només havíem perdut contra nosaltres al Palau d'Esports i bueno, ho havíem de repetir perquè portàvem dues derrotes seguides i havíem de sortir d'aquest espiral.
Mm-hmm. Us heu convertit en els butxins del Balonmano Granollers B, no? Dues derrotes i únicament contra vosaltres.
Sí, sí, sembla que, bueno, som un equip jove també, no tan jove com ells, i a vegades la manca de veterania ens fa perdre alguns partits, o veterania o experiència, però ells també, bueno, tots els equips tenen això i... I nosaltres som una mica més veterans que ells.
Mm-hmm. Donem un cop d'ull a la classificació per situar els nostres oients. Esteu competint a la Primera Nacional al grup D. Ara mateix el Granollers B, líder, 39 punts, 33 La Roca, 31 en Bolsa en 4, 31 Hora Gràcia, 31 Sant Joan d'Espí, 30 La Salle Montcada, és a dir, un gruix de 6 equips per dues places, tot i que hem de dir que l'en Bolsa en 4 té un partit pendent. Tenint en compte la victòria davant el Granollers B, és una victòria més anímica, més que reforça la moral i el treball de l'equip, o és una victòria de prestigi?
Bueno, és anímica, però el portar les dues derrotes contra rivals directes era necessària. Vull dir, perdem i ens despengem una mica més del que estem en una lliga que aquest any, sobretot, perquè els últims anys havia estat competida, però no hi havia tants equips a dalt a la vegada. Llavors, si un rellisca, pot significar moltes coses de cara a final de temporada.
Potser és la lliga més igualada dels últims anys, perquè a d'altres temporades sí que és veritat que hi havia unes Plugues, hi havia una Hora Gràcia, i aquest any el gruix d'equips s'ha ampliat amb el Granollers B, la Roca, Sant Cugat, Hora Gràcia i Sant Joan d'Espí i la Salle Montcada. Tu creus que aquests seran els sis equips els que jugaran aquestes dues places, o pràcticament el Granollers B el veus com un rival que, amb l'avantatge que té, difícil que ho deixi escapar?
Bueno, jo crec que el Granollers B la primera plaça la té pràcticament assegurada. Ja ens ha tret sobre el segon bastants punts, tot i que pot passar, evidentment, pot passar que tinguin una mala ratxa, però veient la primera volta que han fet, que només han empatat un partit i han perdut un, i després com han seguit jugant partits, jo crec que en juguem la segona plaça entre cinc equips, inclús més, potser.
En aquests partits de rivalitat directa, contra aquests rivals directes, és quan t'hi jugues bona part de les aspiracions, però clar, tampoc va la badar amb d'altres pistes i amb altres rivals, no? Com va passar, per exemple, amb les Plugues fa dues jornades.
Exacte, exacte. Bueno, és que les Plugues és un equip molt potent, bueno, dels millors de la categoria, en la meva opinió, i a nivell tant a nivell de joc com a nivell de jugadors, va passar per una mala ratxa que va fer que es despengessin una mica. Però si vedem una mica, els equips de dalt ja tornen, no estan allà al costat. Mm. No podem patinar.
Molt bé, l'última per acabar. Sarrià de Ter, camp complicadíssim, no?
Sí, sí, molt complicat. Porten uns partits que estan guanyant els equips de dalt, competint contra els equips de dalt, i això provoca que, a més, el seu camp, que històricament bueno, és de lo més dur de nacional, que estiguem atents, segueix sent un dels partits importants de la temporada, bueno, com tots els que queden, però se l'ha de tractar com un rival directe, tipus Granollers, l'Oar o les Pugues.
I a nivell personal, aquesta creus que pot ser la temporada per fi de jugar aquest play-off d'ascens?
Bueno, això s'ha de veure. És complicat, ho tenim bé si fem la feina, però al final ja podem vist que qualsevol equip perd a qualsevol pista. Nosaltres vam empatar a Mataró, a l'Espluga, si no recordo malament, perd contra el Sant Martí. Vull dir, hi ha equips molt potents, encara que no estiguin a la part alta, i hem d'estar concentrats.
Molt bé, doncs Didac Pallarès, moltes gràcies per atendre'ns avui la trucada en directe de l'Esport en Marxa. Molta sort per aquest partit a la complicadíssima pista de la Unió Esportiva Sarrià de Ter. I bé, tant de bo es pugui assolir aquest aquesta anhelada fase d'ascens a plata. Moltes gràcies per ser-hi i molta sort per aquests partits i per la temporada.
Moltes gràcies.
Esport en Marxa, amb Joan García.
Pendents de la comunicació amb el tècnic de l'handbol Sant Cugat, que també desitjàvem tenir-lo aquí en directe a l'Esport en Marxa, de moment no és possible, i el que farem és parlar de la resta de partits de la jornada. Per exemple, un molt important era el del DSB Club Voleibol Sant Cugat. Victòria 3-0, victòria solvent davant el Madrid Chamberí, un equip que és ara mateix cinquè classificat. Els sis primers disputen play-off pel títol, 4 punts d'avantatge sobre el setè classificat a falta de 2 jornades. El César Martínez ens dona més detalls d'aquest match. César, bon dia.
El DSB Club Voleibol Sant Cugat supera per 3-7-0 el Madrid Chamberí a l'avantpenúltima jornada de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques van edificar un triomf sòlid, en un bon poder rematador i un bloqueig efectiu. Els dos primers sets van estar de clar color local, 25-18 i 25-19, però el darrer període va ser molt més competit, amb un 25-23. Match sense massa història, amb domini i superioritat total de les santcugatenques, que van imposar la seva lògica superioritat a la pista i a la classificació. Les de Rafa Ruiz van trobar punts febles en les madrilenyes, últim classificat i que només ha guanyat un partit aquesta temporada. El primer període es va convertir en un festival ofensiu local i amb avantatges clars per acabar imposant-se per 25-18. El segon set va ser un calc del primer, poca resposta madrilenya a les ofensives santcugatenques des de la xarxa. El 25-19 demostra aquesta superioritat vermell i negre. El tercer set va ser el més igualat dels tres, amb un 20-20 que semblava que es podria arribar al quart. La reacció del DCB Boli Sant Cugat no es va fer esperar, 25-23, set i partit per a les de Rafa Ruiz. Les santcugatenques ocupen la cinquena posició en zona de play-off pel títol. Les vermell i negres tenen 4 punts de marge sobre el setè classificat a falta de 2 jornades per acabar la lliga regular. El DSB Voli Sant Cugat juga la propera jornada a la pista de l'Aris, tercer classificat.
Gràcies, César. Continuem amb l'esport femení, perquè ahir el futbol sala Sant Cugat va derrotar en el darrer minut el Serós per 3-2, amb una habilitat, la del tècnic, la de Manel Muñoz, de jugar des de la segona meitat amb la jugadora portera per crear superioritat numèrica. Pau Vázquez, bon dia.
Bon dia, Joan. Victòria del futbol sala Sant Cugat femení per 3-2 davant del futsal Serós, en un partit en què les santcugatenques han aconseguit donar-li la volta al marcador i guanyar en l'últim minut del partit. Les de Manel Muñoz aconsegueixen així una victòria important de cara a la permanència, i és que ara mateix les vermellinegres se situen a 5 punts per sobre de la zona de descens. Un Sant Cugat que ha hagut de refer-se del primer gol de les visitants, obra d'Esther Pau, empatat amb un gol d'Alba Laguna a un minut abans de el descans. Després, Clàudia Expósito ha fet el 2-1, a 5 minuts pel final, Alexandra Luque ha posat l'empat, i ja en l'últim minut, Clàudia Expósito de nou ha donat la victòria a les vermellinegres. Escoltem a l'entrenador del futbol sala Sant Cugat femení, Manel Muñoz.
Sí, la veritat és que a nivell de resultats la dinàmica és força positiva. L'equip s'ha vingut a dalt, vam tindre un partit molt fluix a camp de Màgic Sants, que anàvem penúltim, però amb els rivals de la part alta hem sapigut jugar les nostres cartes i l'equip està donant la cara i força contents per com estan anant els resultats.
Amb aquesta victòria, les santcugatenques s'allunyen de les posicions de descens. La pròxima jornada, el futbol sala Sant Cugat visitarà la pista del Vallirana, quart classificat de la divisió d'honor.
Esport en marxa.
I ahir al matí les pistes de la Guinardera van estar d'estrena. Oficialment es va presentar la secció d'atletisme del muntanyenc i també doncs, les novetats, aquestes pistes d'atletisme que es van arranjar l'estiu passat i que dona un salt de qualitat a la secció. En Marc Morales ens amplia detalls. Marc, bon dia.
Bon dia, Joan. La secció d'atletisme del Club Muntanyenc Sant Cugat, integrada per 260 atletes, s'ha presentat en societat aquest diumenge a les pistes de la Guinardera. L'acte ha servit per presentar la nova imatge de les pistes que es van arranjar l'estiu passat i que era una de les reivindicacions històriques, segons ha explicat el director de la secció, Fernando Cortizo. El club ha entregat 17 guardons corresponent als èxits assolits a nivell individual dels diferents atletes del 2022. L'alcaldessa Mireia England ha presidit l'acte i ha destacat la bona feina de l'entitat, juntament amb les noves pistes que donaran un impuls qualitatiu als esportistes. La secció d'atletisme competeix des de fa més d'un de vintena d'anys i des del 2011 que té la seva pròpia casa, la Guinardera. Les pistes s'han remodelat després de molts anys de reclamacions i llueixen en un bon estat per a la pràctica d'aquest esport. Els diferents equips, des de sub-12 fins a sub-16, han anat desfilant i fent-se les fotografies de la nova temporada. A partir de la sub-16 són els grups de tecnificació i és on s'assoleixen molts èxits. És el cas del grup de relleus de 4% masculí i femení que ostenta el rècord de Catalunya, amb Isías Artigas, Aleix Fux, Teo Rodríguez i Pau Subirats, juntament amb Paula Rodríguez, Elda Romeva, Elena Santacana i Martina Zorino. El director de la secció, Fernando Cortizo, ha destacat que la millora de les pistes d'atletisme era necessària i aportarà un sol qualitatiu als atletes.
El que és la pista, que el que dèiem abans és una reivindicació històrica de la secció, el que ens dona és aquest salt de qualitat que tu deies perquè els nostres atletes puguin entrenar en les millors condicions possibles. Hem passat d'una pista que ja estava deteriorada, en la qual es patien certes lesions musculars, i ara hem passat a una pista de, doncs, diríem que de primer nivell, no?
Per finalitzar l'acte, Toni González i Elda Romeva han estat escollits com a millors atletes de la secció amb diferents èxits estatals i europeus. El grup d'atletisme adaptat també ha tingut presència destacada i una forta ovació del públic assistent.
Gràcies, Marc. I també volem explicar-vos, de fet, dimecres es va presentar el retorn dels Premis Esport en Marxa, aquesta 22a edició. Dona i Esport, eix central temàtic d'aquesta nova edició. Uns premis que arriben al vestíbul del Teatre Auditori a les 8 del vespre, el dimecres 22 de març. Una gala organitzada per Cugat Mèdia amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya i el suport de l'Ajuntament. Com dèiem, Dona i Esport serà l'eix central dels guardons que reconeixen clubs i esportistes de la nostra ciutat de la temporada, recordem-ho, temporada passada, 2021-2022. Els Premis Esport en Marxa es divideixen en 10 categories i la gran novetat d'enguany és el guardó per a l'esport inclusiu. El jurat haurà de decidir els guanyadors o guanyadores entre els 30 finalistes. Una presentació dels guardons que es va fer aquest dimecres passat al pavelló de la Guinardera. Dir-vos també que l'atleta olímpica Jael Bestué és l'ambaixadora i la imatge dels Premis Esport en Marxa. Per cert, una Jael Bestué que ha fet història aquest divendres quan a l'Europeu d'Istanbul va ser la primera atleta estatal en arribar a una final. Va finalitzar en 8a plaça i la veritat és que l'actuació de la Jael se supera dia rere dia. I també volíem dir-vos que d'aquests 30 finalistes doncs tenim diferents en les categories de millor direcció esportiva i social, millor equip sènior, millor equip júnior, millor entrenador o entrenadora, millor esportista, millor volíem dir projecció exterior, millor promoció de la base, millor equip escolar, premi a tota una trajectòria i la gran novetat d'enguany, aquest premi Esport Inclusiu, una gran gala que vol reconèixer el treball d'entitats, de clubs i també de personalitats de l'esport de la nostra ciutat. Doncs amb aquest bon regust de boca que ens deixen els Premis Esport en Marxa, 22a edició, recordin, el dimecres 22 de març a les 8 del vespre al Teatre Auditori, durant aquesta setmana coneixereu com podeu assistir a aquesta gala. Sens dubte, premis necessaris, premis i guardons que aquesta casa, que Cugat Mèdia, vol reconèixer a tot el món de l'esport santcugatenc. Què ha fet possible el programa Les Vies de Sol? Nostre company Oriol Coromina, Marc Morales, César Martínez, Pau Vázquez i Sergi Crusells a la locució i redacció. Nova setmana, nous reptes, nous objectius per als equips de Sant Cugat que ja es preparen de manera intensa aquest dilluns fins a arribar al cap de setmana. Moltes gràcies per ser-hi i que acabin de passar un molt bon dilluns i una molt bona setmana. Adéu-siau.